Tu vas anar a Bangladesh, i concretament a Cox's Bazar, amb una idea ja feta de quin era el conflicte i de per què aquella gent havia hagut d'anar per allà?
Jo sabia que els havien expulsat, però no tenia històries personals al cap.
Ja. Yeah. Sabies quins eren els motius que havien provocat? Només per ser musulmans?
El que sabia
és que... O hi havia un tema d'especulació amb la terra perquè hi visqués gent de religió budista? Quin era el motiu?
Clar, ells el que passa és que el motiu oficial que donen és que aquesta gent no són ciutadans veritablement de Birmània. Llavors, molts d'ells no tenen cap mena de documentació perquè són gent que quan estaven a Birmània no tenien accés a l'escola, no tenien accés a la sanitat. I els que en tenien, com que són gent majoritàriament, més d'un 90% són analfabets, no tenen cap mena d'estudis, llavors també entra la creença com es creen certs mites. Per exemple, alguns d'ells em deien que els havien vingut a marcar quan realment els havien vingut a vacunar. Llavors, alguns d'ells que estaven molt malalts anaven a l'hospital i es morien. Llavors, ells el que entenien és que si anaven a l'hospital els mataven. Per tant, deixaven d'anar a l'hospital. Llavors, es creen certs cercles viciosos que també fan que el desconeixement, i això és la falta d'educació, els portin a demanar ajuda en molts sentits. Però sí que és veritat que ells tenien una realitat molt restringida, vivien en una mena de guetos, no podien sortir dels seus pobles, i llavors aquesta gent ara no pot demostrar de cap manera que ells eren ciutadans de Birmània. Amb ells els consideren que eren, són fills o nets d'antics immigrants que venien de la Índia.
Ja. La primera persona amb la que parles, que no sigui d'una ONG, recordes qui va ser o no?
Sí, les primeres persones amb les que parlo són un grup de dones que són de Bangladesh, dins dels camps de refugiats. I llavors dius, aviam. Aquestes dones eren les propietàries de les terres on estan assentats ara mateix els refugiats rohingyes.
Sí.
Elles tenien una casa i normalment tenen un terreny, que és un jardí, on tenien arbres, tenien mangos, on les cabres menjaven, on les vaques podien menjar, i on plantaven una miqueta, podien cultivar una mica. Llavors, quan els hi arriben massivament els rohingyes, els hi ocupen i els hi envolten totalment les cases. Llavors, a mi m'explicaven aquestes dones que havien hagut de vendre's la vaca perquè no tenien on alimentar-la, que havien hagut de... que algunes cabres se'ls havien mort perquè no podien menjar i que amb elles necessitaven una indemnització, necessitaven que el govern de Bangladesh els ajudés, que a més, clar, tots aquests rohingyes que havien arribat estaven fent la feina que ells feien abans per 5, l'estaven fent per 2. Els hi prenien la feina. Llavors, clar, és una realitat que a mi de cop i volta em trenca els esquemes perquè dius, ostres, la gent d'aquí és tan o més pobra com la gent que ha arribat.
Quina actitud diries que té la gent de Bangladesh davant dels rohingyes? Perquè potser s'han tornat a posar a la boca del llop. És a dir, arriba un punt en què potser també es volen expulsar de Bangladesh, cosa que encara ja parlarem si sembla que va cap aquí o no. Però realment tenen aquesta consciència de que estan sent un país solidari amb una gent que ho ha perdut tot,
sí,
o no?
Sí, de bones a primeres els han obert les portes.
Val.
També val a dir que de refugiats rohingyes ja n'hi ha d'altres èpoques, és a dir, no han arribat ara de nou. Ja els coneixen, ja saben quin és el problema que hi ha i tenen aquesta... són musulmans i ells també ho són i, per tant, hi ha aquesta solidaritat també cap a aquest poble. Ara bé, ells són els primers que diuen aquesta situació no és sostenible i podem aguantar-la uns mesos, però veurem què és el que passa perquè nosaltres no ens podem fer càrrec ara d'un milió de persones més, tenint en compte que nosaltres també ens falten recursos i que nosaltres també necessitem aliments i ens agradaria que les ONGs també ens comencessin a ajudar a nosaltres.
Ja. Aleshores, solucions que es plantegen per si més no, apaivagar una mica el nivell de tragèdia que es pot viure allà un cop arribi l'època de pluges.
La primera solució és que estan, els estan donant, de la mateixa manera que els donen dos cops al mes, 30 quilos de menjar a cada família, per cada tenda, que són de dalt, que diuen ells, tenen també, els donen paquets d'arròs, els donen una ampolla d'oli. De la mateixa manera que els donen això, ara mateix el que els estan donant també són diferents canyes de bambú perquè puguin reforçar les tendes.
Yeah.
Però aquesta és una primera solució que, si les pluges no són fortes, pot ser una solució a curt termini.
Sí, però per aquesta època, però la solució al problema en general, se'n busca alguna o no?
Està comptabilitzat que hi ha uns 100.000 rohingyes que estan en una situació d'alt risc. Que aquesta xifra de 100.000 rohingyes és la mateixa xifra de 100.000 rohingyes que les autoritats de Bangladesh han dit que són la gent que volen traslladar a una illa, a Bashanchar.
Bashanchar.
Bashanchar és una illa que no existia fa 15 anys. És una illa que està molt a prop de Chittagong, que és la segona ciutat del país,
sí,
que està a la badia de Bengala, i que apareix perquè es va creant amb la sedició. I llavors apareix allà un tros de terra que no existia.
Però és terra o són restes de plàstic o...
És terra.
És terra.
És com fang.
Sí, sí.
Llavors, nosaltres decidim anar a aquesta illa a veure on volen traslladar els Rohingyas. Mm. I el segon o tercer dia del viatge agafem i ens embranquem en una aventura que no sabem com acabarà. Agafem un cotxe, arribem a Chittagong, que són 4 o 5 hores de viatge. D'allà ens donen indicacions en un port. Arribem a aquest port, que evidentment som els únics estrangers que han vist a la seva vida, perquè ens feien una cara d'estranyats cada cop que veien gent blanca, que molt segurament no n'havien vist mai. Ens pugen amb una barca, ens porten a una altra illa, ens diuen que hem de creuar tota aquesta illa, agafem uns tuk-tuks que hi ha en aquesta illa, triguem dues hores aproximadament a creuar tota la illa, i arribem a una zona de pescadors. Llavors als pescadors els hi preguntem per aquesta illa, per Bashanchar. I llavors ells ens diuen que sí, que el 2005 aproximadament és quan la van descobrir, i que aquesta illa ells no la trepitjaven perquè era terra de pirates.
Val.
És a dir, els pirates la feien servir per quan segrestaven normalment pescadors, els portaven allà i els tenien com a hostatges en aquesta illa mentre negociaven el rescat. Llavors, era una illa totalment perillosa. Mm. Fa 2 anys aproximadament, l'exèrcit, el govern de Bangladesh, netegen aquesta illa, la comencen a controlar, però és una illa que, de la mateixa manera que s'ha creat, diuen que cada any es va fent més petita. Mm. És a dir, que és un tros de terra que potser s'alça com a molt 2-3 metres només, i farà uns 8 quilòmetres aproximadament, no en fa més.
I allà és on pensen o volen instal·lar 100.000 persones.
I llavors han dit, saps què? Que tenim aquesta illa, i en comptes de, com demanaven els pescadors, doncs deixar-los perquè ells portin a pasturar els ramats i això, doncs escolta, és una bona solució, és un bon tros de terra per portar els Rohingyas. Clar, totes les ONGs el que fan és posar-se les mans al cap, fer un crit al cel i dir, home, però és que quan pugin les marees, què?
Clar.
I quan vingui l'època de pluges, què? Però ells tiren endavant aquest pla i amb ajuda d'empreses xineses i empreses també europees han fet allà un megaprojecte. De fet, jo, quan arribem amb aquests pescadors amb una petita barca de fusta, el primer que veus de la illa és vaixells i vaixells i vaixells i vaixells, una 50ena em vaig poder comptar, però... només amb una costa, i llavors comences a veure un reguitzell de gent que porta uns bultos molt grans al cap, i és que estan descarregant el material de construcció d'aquests vaixells, i llavors un cop a dins ja comences a veure excavadores, camions, que estan construint ràpidament, perquè volen acabar els habitatges per aquests 100.000 Rohingyas abans de que comenci l'època de pluges. Llavors vaig parlar amb un treballador i li vaig comentar, dic, ostres, vosaltres esteu construint aquí, què? Diu, la meva companyia, unes 45 cases, però hi ha 30 companyies més, i ho hem d'acabar principis de maig, ho hem de tenir enllestit. I llavors aquí traslladaran aquesta gent, i dic, i aquestes cases, què? I em deien, si són millors que la meva. Dic, clar, però això és una trampa mortal, perquè, i si aquesta illa s'inunda? Diu, no pateixis, perquè estem construint aquestes cases elevades uns quants metres per sobre del terra, perquè si s'inunden, clar, que no s'ofeguin.
Que no s'ofeguin.
Dic, clar, però llavors aquesta gent quedarà totalment aïllada aquí, perquè els pescadors, una de les coses que deien és que nosaltres, quan pugen les marees, no podem arribar a aquesta illa. No pot arribar a menjar, és una illa que no té aigua potable, que tot el menjar ha de venir de fora. És a dir, vindria a ser... no cal un cap de concentració en barrots, perquè els barrots, el mar ja crea aquesta distància, però és aïllar aquesta gent i portar-la, no? La treus del foc per portar-la a les brases.
I els que, en principi, vas conèixer algun de candidat en aquesta illa o no?
És que, en principi, deien que només hi aniria la gent voluntàriament. Això és el que ha dit les autoritats de Bangladesh. Després van dir que si no hi havia prou gent, doncs que s'intentaria fer que sí per sorteig. No està clar qui hi anirà i qui no. Però el que sí que vaig fer va ser preguntar a la gent si volia anar-hi o no.
I vas detectar il·lusió per anar-hi?
Gens ni mica.
No.
És a dir, la majoria de gent...
Malgrat que la majoria tenien cases que eren molt millors que les que estaven.
Totalment, però hi havia molta gent... Primer, que no tenien gaire informació de què és el que passava a la illa. Era un rumor que havia arribat als camps de refugiats i tothom havia sentit a parlar de l'illa i deien, no, si la gent local ens ha explicat que ens portaran a tots i ens tancaran en una illa. Per això és tot el coneixement que tenien. Llavors ells el que et diuen és, de fet vaig conèixer un home que era el segon cop que refugiava a Bangladesh, el primer havia estat el 78, i ell deia, jo si he de morir, prefereixo morir aquí als camps, perquè tinc tota la meva família al voltant, els que em queden, i per tant, si he de morir ofegat, prefereixo morir aquí. Si he d'anar a la illa, és que ens suïcidarem.
Aquesta dona comenta les grans avantatges que té una mena de cartilla o de targeta de reaccionament, que li permet escollir els aliments que considera més necessaris per la nutrició de la seva família, i està instal·lada al camp Rohingya de Cox's Bazar, no?
Dins de Cox's Bazar hi ha diferents camps, hi ha Kutupalong, hi ha Kerantoli, hi ha, clar, s'han hagut d'organitzar d'alguna manera, i potser hi ha una desena de camps diferents.
Val, aleshores, l'illa de moment està en construcció.
Sí, en teoria han d'estar acabant la construcció d'aquesta illa.
La pregunta és, clar, hi poden anar a viure 100.000 persones, eh? D'acord. Però clar, en queden, si més no, com a mínim 600.000 que estan en una àrea d'alt risc pel que fa a possibles inundacions, les avisades, etc, etc. Per això et preguntava si hi havia gent que li feia il·lusió anar a la illa, perquè podien pensar que era millor que no estar allà amb tot el que figura que els amenaça.
No, l'única condició que et posen és, segurament, si hagués de tornar a Birmània, abans preferiria anar a la illa. És en l'última de les condicions. Abans de fer-me tornar a Birmània, potser sí que hi aniria. Però és que això que et deia de, és que ens suïcidarem, és una cosa molt grossa, no només pel que significa ens suïcidarem per nosaltres, sinó perquè hem d'entendre que som musulmans. I per un musulmà, suïcidar-se no és una opció vàlida, perquè Allah és qui ha de decidir quan tu vius i quan tu mors, i per tant, els musulmans, per la gent que segueix el culte de l'islam, el suïcidi no és una opció.
Bé, pels catòlics en principi tampoc. Sí. De tota manera, tenim aquesta concentració de gent, i en algun moment vas pensar que això era el símbol del que està passant. O sigui, els rohingyes, més que refugiats, els hauríem de dir desterrats, no?
Totalment.
Els han desterrat, els han tret la terra i els han enviat a un altre lloc.
De fet, amb els anys, i això, perquè les investigacions costen i les proves, i caldrà veure, però és una neteja ètnica de manual, i és un genocidi de manual, perquè una expulsió tan massiva i tan ràpida no es troba amb aquestes xifres tan colossals de les que estem parlant des de Ruanda, dels anys 90. És a dir, estem parlant d'un genocidi, tot i que oficialment no s'ha constatat com a tal encara. Però
et vas fer el càrrec del que és la situació global? Suposo que abans ja hauries pensat, però suposo que en un camp de refugiats d'aquestes dimensions et deuen venir al cap milers d'idees, sentiments, premonicions, no ho sé.
És que veus la pobresa amb tota la seva brutalitat. És a dir, tu veus nens que només porten una samarreta perquè no tenen pantalons, i nens bastant grans. Llavors, nens bastant grans despullats perquè no tenen com vestir-se, ja són símptomes bastant forts. Yeah. Però el que passa és que ells, i això els psicòlegs dels camps també t'ho expliquen, no pensen més enllà, i ells mateixos els hi demanen, que han de pensar més que res per intentar superar els traumes, perquè l'estrès posttraumàtic de totes les vivències viscudes és molt gran. Llavors s'han d'organitzar, crear-se unes rutines. Ara em llevo, em rento, vaig a resar, van els nens a l'escola, hem de rentar la roba, hem d'anar a buscar aigua, hem d'anar a buscar el menjar del racionament, però pensar més enllà. De fet, entrevistava unes nenes, que són quatre germanes, que la mare, quan van entrar en el seu poblat, la van violar i la van matar. Feia molts anys que no tenien pare, i la tieta les va agafar per no deixar-les soles i se les van dur, i ara viuen amb la tieta. Totes són menors d'edat, i de fet ara deia, les haurem de casar perquè no tenim prou boques per alimentar tota la gent que som, perquè jo estic amb el meu marit, tinc dos fills, les quatre nenes aquestes, i amb les nenes parlava i els deia, però quin és el vostre somni? Què és el que voleu vosaltres? Quan sigueu grans, què és el... I es van quedar totalment callades i no entenien la pregunta.
Clar.
I això és un dels símptomes que els psicòlegs et deien, ostres, és que no processen. Un trauma és això, és un trencament per una situació traumàtica tan grossa a la teva vida que et desfà, et desmunta, i a partir d'aquí has de tornar a construir-ho tot.
Des de les ONGs, són algun nom o alguna possibilitat de solució al tema? És a dir, qui s'ha d'implicar per tal de que això es solucioni? Que suposo que és difícil solució, però suposo que un dia o altre s'ha de voler solucionar o donar, no sé, una sortida al problema.
És que el problema és que els problemes no paren d'arribar.
Per tant, la solució ha de ser global, la de portar, perquè jo he vist allà emissaris de ONU, de la Comissió Europea, de diversos països, m'has dit que els xinesos estan construint allà a l'illa.
En principi, fa uns mesos s'havia arribat a un acord perquè poguessin retornar. En un moment inicial havien parlat de 8.000, però la xifra en teoria s'hauria d'anar ampliant.
Però a Birmània no, no?
A Birmània haurien de tornar aquesta gent. Birmània, això era el pacte no. Inicial. No, ells diuen que no, perquè saben que l'exèrcit i el règim, amb la connivència de la seva Premi Nobel de la Pau, el Aung San Suu Kyi, ara mateix els poden tornar a fer el que ja els hi han fet i el que ja han viscut. Però aquesta gent, hi ha molts que encara tenen documents, que ells poden acreditar que ho són. Llavors, aquí, a nivell internacional, s'hauria de fer també una pressió que no s'ha fet perquè aquesta gent pugui tenir una solució, pugui tenir una vida digna, perquè ara mateix aquests camps tampoc són la solució.
No.
De fet, un dels problemes més importants que hi ha ara mateix, just abans del Ramadà, és que com que aquestes famílies, que són famílies de 8-10 membres, perquè tenen molts fills i són famílies molt nombroses, com que amb el racionament que els hi donen per família no poden alimentar totes les boques que tenen a casa, estan començant a casar a les filles més grans, però que la majoria són menors d'edat. Això és il·legal. De la mateixa manera que és il·legal que es pugui casar un rohingya amb un local, eh? Això és il·legal.
O sigui, un rohingya
amb un de Bangladesh,
un bengalí, diguéssim, no...
Això
no,
és il·legal.
Això és il·legal.
Sí, però també ho és casar a les nenes menors d'edat.
I aleshores les casen les menors d'edat amb rohingyes, també.
Sí.
Que aquests tenen més diners, o...?
No, el que passa és que quan tu cases la teva filla se'n va viure a la família del nuvi. Llavors et treus una boca de sobre per alimentar. Llavors el que estan fent, i fins i tot han trobat casos de nenes d'11 anys, de 10-11 anys, que les estan casant. Jo em vaig conèixer, em vaig entrevistar 4 o 5 d'aquestes noies, i en tenien 13, 14, 15, 17 anys, i són noies que tu les veies amb la mirada perduda, totalment enfadades, disconformes amb la decisió, i que el pare et deia, no, sí que coneix el noi, i llavors l'agafaves a banda, l'entrevistaves i et deien, no sé qui és, no he parlat mai amb ell, no vull deixar la meva família, però si la meva mare és feliç amb aquesta decisió, jo també seré feliç. Però era totalment resignació. Yeah. Llavors, el que fan, a més, és donar uns diners a la família del nuvi perquè representa que s'emporta una boca. I llavors, molts dels casaments estaven pendents d'acabar de segellar perquè estaven intentant fer col·lecte amb els coneguts dels pobles que tenien desperdigats pels diferents camps perquè els ajudessin a aconseguir la quantitat del dot, que a vegades podien ser 50.000 taques o 30.000 taques, que podien ser 200 euros, que és una brutalitat, també. Però clar...
Per ells són molt, no? Suposo, per ells són...
És una barbaritat, sí, totalment.
Una quantitat a tenir en compte, si més no. Quants dies hi va estar?
Vaig estar-hi 8 dies perquè el govern de Bangladesh només dona visa per 8 dies.
Només dona visa per 8 dies?
És a dir, pots anar-hi, però no facis massa feina ni gratis massa.
O sigui... arribes a Bangladesh i has de tenir un visat per poder accedir a la zona
amb 8 dies per sortir.
8 dies. No hi vas anar sola, perquè abans deies...
No, vaig anar amb altres equip,
periodistes. I l'últim dia, recordes quina és l'última imatge que et vas quedar a la retina del camp?
És un nen.
Que encara recordes ara de tant en tant.
No, és vaig entrar en un dels espais que tenien... Allà hi ha espais protegits per noies, protegits per nens, que ells van allà, hi ha uns monitors i ells poden dibuixar, poden jugar, i es diuen espais protegits. Igual que les noies els donen una mica d'educació, educació sexual, perquè elles també comencen a tenir certes nocions del que implica casar-se o pel que sigui. Vaig entrar en un espai de nens i tenien dibuix lliure. I llavors vaig començar amb una traductora que m'ajudava a preguntar-los què és el que estaven dibuixant. I hi havia un nen que em deia, mira, estic dibuixant el meu jardí, el de casa meva. I aquí hi havia casa meva, i aquí els meus germans, i llavors aquí hi ha el mar, perquè nosaltres teníem el mar molt a prop, i llavors m'assenyala un senyor i diu, i aquest és un senyor amb un martell que ens venia a matar.
Sí, donet.
I llavors et giraves i li preguntaves a un altre nen de 5 anys, estem parlant de nens de 4, 5, 6 anys, sí. I et deia, mira, estic dibuixant l'helicòpter que va venir a casa meva i llavors és quan van baixar i van matar els meus pares. I t'ho expliquen els nens d'aquesta manera tan crua, però tan simple com ho expliquen els nens, que et talla l'ànima.
Des d'aquí, si pot col·laborar d'alguna manera per solucionar el problema? És a dir, i és més, els ajuts que arriben realment cauen en mans que els fan allò funcionals, aquests ajuts útils per
les ONGs, hi ha Metges Sense Fronteres, hi ha UNICEF, hi ha BRAC, que és una organització local que té molta incidència. El que va passar al principi és que tot era tan desordenat, que és això que explicaves, que els camions arribaven, que llançaven ajuda. Ara mica en mica ja han fet una mena de corredors, com el que nosaltres entenem quan anem a PortAventura, que tenim totes aquelles fileres que hem d'anar fent fins a arribar aquelles cues, doncs ara ja està tot molt més ordenat, però
esclar, la solució en principi, així de bones a primeres, sembla que seria que es poguessin quedar allà, no?
Però llavors, clar, és que
si no, què?
També hi ha un problema, que això parlant amb ONGs també ho explicaven, que clar, el govern de Bangladesh també vol tenir un control efectiu de què és el que està passant.
Clar.
I quan va començar tota la voràgina de l'arribada massiva, hi van haver, de cop i volta van començar a aparèixer madrasses, escoles religioses, amb fons que tampoc no sabien d'on apareixien, i clar, hi ha molts diners que potser han arribat del Golf, perquè tota aquesta gent és una minoria musulmana, i per exemple en els camps de refugiats, a part de llengua autòctona local, se'ls està ensenyant àrab, que no sé jo quina utilitat tindrà més enllà de llegir el Corà que aquests nens estiguin aprenent àrab. Llavors també hi ha un risc, i això ho dic jo, opinió personal,
la teva precisió,
però per mi hi ha un risc molt important de que aquesta gent és molt vulnerable i que també hi hagi certs interessos, doncs això, del Golf, que puguin aprofitar per intentar trobar aquí una bossa de gent que es pugui radicalitzar, que se'ls hi pugui menjar el coco. Llavors això també les ONGs, les autoritats han d'intentar que això no passi.
Tenies allà, com a periodista, tenies sensació d'inseguretat? Hi havia zones perilloses, per allò que et deien que no es pot dormir allà o de venir...
Hi ha una mena de toc de queda que diuen que a partir de les 5 de la tarda has de sortir dels camps. Jo vaig voler fer el seguiment de tota una boda, per veure també com era la cerimònia, no només el drama en números o amb experiències del que t'explicaven, sinó veure com era tota, des del matí que començava la cerimònia fins a última hora després del Magreb, que és l'última oració que fan. Venia l'imam i acabava donant testimoni d'aquell matrimoni. Per fer això em vaig haver de quedar més enllà de les 5 de la tarda. Era fosc, era de nit, i en cap moment vaig tenir sensació de por. Ara, també és una por que t'infunden molt els locals, perquè ells el que denuncien és que des que han arribat els rohingyes es ven molta més llava, que llava és cavall, que és heroïna, i moltes famílies diuen que s'han enganxat els seus fills o els seus joves perquè l'han portat als rohingyes, diuen que hi ha molts més problemes de robatoris, però bé...
Per tant, hi ha un sector de població de Bangladesh que possiblement el que vulgui és treure-se'ls de sobre i que se'n vagi a un altre lloc.
Hi ha gent que està molt espantats, també. Estan molt espantats, però de la mateixa manera que parles amb els rohingyes, i també és el fruit del desconeixement, perquè ells no van a trepitjar i a parlar amb ells als camps, simplement els veuen, i més els que els pateixen de prop, això, que els hi han pres les terres, que deixen les sabates a fora de casa i després els hi desapareixen. Clar, aquesta gent, però també parles amb rohingyes i et diuen, ostres, és que hi ha tràfic aquí. Aquí han vingut dones de Bangladesh a buscar nenes que han trobat pels camps, els hi han promès una vida millor fora del camp, els hi han dit que sí, i són noies que han caigut en xarxes de prostitució.
No, de veritat que fa pensar que aquesta situació, jo diria que aquest és un punt extrem de la crisi de refugiats, però que clar, s'està produint també a diferents parts del planeta un altre tipus de casuística, intensitat, però que és això, tota una sèrie de persones a l'expectativa d'aconseguir mantenir una vida, diguéssim, normal.
Sí, el drama d'aquí és el que pot venir, a més a més. És la situació que tenen, més el que pot passar en els propers mesos, maig, juny, juliol, que és quan ha de començar l'època de pluges.
Doncs escolta, que tinguin sort. Dues qüestions. Una, em vas comentar que t'havies perdut unes vegades, per on, pel campament o per les ciutats de Bangladesh?
No, per Dhaka t'hi has de perdre, però per descobrir què és Dhaka en la seva profunditat, perquè encara guarda aquella essència de ciutat que no ha estat absorbida pel món occidental més capitalista.
Hi ha una d'aquestes pèrdues que vas descobrir. Recordes si vas descobrir alguna cosa particular?
No, em vaig agobiar molt.
Vas agobiar molt?
Em vaig agobiar molt perquè és això que et deia, i és tan massiu l'aglomeració de gent que hi ha al carrer.
Com a dona et senties allò com
una mica violentada? Sí, et sents cohibida perquè te n'adones que no tenen cap mena d'educació cap a les dones. Que,
I les dones d'allà com es mouen?
Hi ha certa hora que no em veus.
No?
Hi ha certa hora que no em veus. I les veus que canvien de vorera, però elles jo suposo que ja ho tenien més clar, i llavors quan notes que et toquen el cul, llavors dius, ostres, i et gires i no saps qui és, perquè evidentment hi ha 40 persones rere teu.
I l'altra qüestió, a tu per què és el que t'atrau d'anar a llocs on hi ha situacions, diguéssim, conflictives, delicades, difícils?
Hi ha una part molt utòpica, que és pensar que el que tu fas és aportar el teu granet de sorra, però a la pràctica, si ho penso fredament, no sé si realment serveix d'alguna cosa. Però també hi ha una part molt egoista, que és l'aventura que tu vius.
Yeah.
I poder és molt lleig dir-ho així, però tot el que tu vius i com ho vius i veure-ho de primera mà, poder-ho explicar és un privilegi. Viure-ho també.
Tu has visitat països de l'Orient Pròxim musulmans, i ara has estat a un del sud-est asiàtic, també musulmà. I has notat d'entrada molta diferència...
Cultural.
En què es traduiria? Un símptoma... O sigui, creus que veuen l'islam diferent a un lloc que a un altre? O que fa una interpretació diferent?
És que en condicions extremes, la religió, en aquest cas, el fet de tenir aquesta religió que els obliga, entre cometes els obliga, però a resar 5 cops al dia, a rentar-se, els hi dona una sèrie de mecanismes que fins i tot els psicòlegs et diuen que ha estat un aliat. Perquè els ha ajudat a fer una rutina i a portar tots aquells traumes molt millor del que els haguessin portat gent que fos totalment atea. És a dir, tenen on agafar-se. Llavors la religió té aquest component. Però, clar, després també hi ha gent, com a tot arreu, més religiosa i menys religiosa. Hi havia una dona que em deia, ostres, no em vaig poder endur ni el burca. I era una dona que no anava, que em deia que s'havia deixat el burca en el seu poble, com haver de marxar fugint, però que després jo la veia i anava amb els cabells totalment destapats. I llavors hi havia gent de Bangladesh que em deia, ai, és que les dones rohingyes no es tapen bé el vel, no el porten bé, no s'arreglen. Clar, i fins a quin punt llavors el vel és una cosa religiosa o és una cosa cultural? Clar, és molt complicat amb ulls occidentals veure certes realitats. I això a vegades també és un exercici que s'ha de fer, que és despullar-te d'aquells prejudicis que tens i que et porten al teu mar mental, que evidentment tampoc te'l pots treure, perquè moltes vegades és el que tu has viscut, és la teva cultura, és tota la motxilla que tu portes. Però també has d'aprendre a no jutjar certes coses perquè no són com tu de bones a primeres penses que són.
Per acabar, deixa'm que t'acomiadi amb l'himne, jo no sé si l'havies sentit mai, l'himne rohingya.
No?
Jo tampoc, però a internet hi ha un vídeo a YouTube que dura un minut i poc que figura que és l'himne rohingya cantat per una persona, que no sé si és resat per una persona, no ho sé, i és l'únic que m'ha semblat, perquè tots els altres tenien vinculacions amb Birmània i
tal. No, em sembla fabulós, sentim-lo.
Vati sunda sandar sunda jaruak, vati sunda sandar sunda jaruak.
Doncs Cristina, gràcies per explicar-me aquesta. Gràcies per la feina que fas, si vols utòpica, si vols egoista, com vulguis, però crec que paga molt la pena que puguis fer-ho i ho puguis explicar, tant sigui per escrit com aquí mateix. Molta sort, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Arrac, no hi som per festes. Amb
Jordi
Beltran.
Últim tram del Noi Som per Festa serà després de l'actualització de les 10 i parlarem d'infoxicació i d'una visita a Txernòbil. Tot això després de l'actualització. Fins ara.
Fes esport amb RAC1. A 2:15, primer toc amb Raül Llimó.
Mitja hora d'informació esportiva imprescindible a l'hora de dinar.
I al cap de setmana a 2:15 amb Albert Ferran.
Recordem que estem al cap de setmana de les estrelles.
Informa't, diverteix-te i fes esport amb RAC1. Tots som 1. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 10. Els sindicats han aprofitat el primer de maig per demanar que es formi govern a Catalunya. 30.000 persones, segons Comissions Obreres i la UGT, han sortit al carrer a Barcelona en una manifestació que ha estat més feminista que mai. El secretari general de Comissions, Javier Pacheco, ha dit que la protesta d'avui és una eina per aconseguir sous més alts per als treballadors.
I si és per garantir que la resposta del moviment obrer tingui la efectivitat real per aconseguir que les seves reivindicacions es transformin en drets. Nosaltres, l'articulat de la mobilització i el model de mobilització no significa un fi a si mateix. És una eina, un instrument per aconseguir els nostres reptes, els nostres objectius. I en aquest sentit és traslladar la riquesa cap a les butxaques dels treballadors i les treballadores.
Els manifestants han reclamat millors sous, pensions dignes i més igualtat. Un altre primer de maig, els sindicats han avisat que no descarten una vaga general. Avui, per primer cop, l'independentisme ha desfilat en una manifestació pròpia el Dia del Treballador. La plataforma, el SEMNUS, que inclou les entitats sobiranistes, la Intersindical i Universitats per la República, han organitzat la protesta. Des d'allà, l'Assemblea Nacional Catalana ha aprofitat per enviar un missatge als partits independentistes de cara a la investidura d'un candidat abans del 22 de maig. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, no descarta en eleccions i repetir-les fins que l'Estat accepti el resultat. Això sí, els demana unitat si aposten per aquesta opció.
Depèn de com hi vagis a les eleccions. Si és des de la unitat de dir que no et permeten exercir la sobirania del Parlament i que, per tant, perquè tu impedeix l'Estat espanyol i que, per tant, estàs disposat a anar a eleccions tantes vegades com sigui necessari fins que es respectin el resultat, és una cosa.
Paluzie manté l'aposta de l'entitat d'investir Carles Puigdemont, sigui com sigui, per implementar la república proclamada el 27 d'octubre. Ensenyament dona suport a tots els professors i afirma que l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca ha de funcionar amb normalitat. El departament recorda que es va fer un informe intern a petició del Ministeri que el cas està en mans de la justícia. Clara Ponsatí, que es troba a Escòcia, ha reclamat a l'ensenyament que publiqui l'informe sobre l'institut. L'exconsellera ha publicat a Twitter que el silenci i la por atien el feixisme. Avui mateix, precisament, hi ha hagut una concentració de suport als professors acusats d'un delicte d'odi i el 8 de maig dos secretaris d'Estat es reuniran amb una representació dels pares guàrdies civils dels alumnes presumptament humiliats pels professors. Demà 2 de maig es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Una iniciativa catalana de realitat virtual s'ha proposat suprimir-lo des de les aules. Un vídeo ensenyarà en primera persona què se sent quan algú et fa bullying. I els mateixos alumnes seran protagonistes de la història. El projecte l'impulsen el Centre Tecnològic Eurecat i l'Hospital Partaulí de Sabadell. Per això es començarà a provar a l'àrea del Vallès. Es repartiran ulleres virtuals a 200 joves de secundària. L'investigador de l'Eurecat, Miguel Barreda, assegura que l'empatia és imprescindible per acabar amb l'assetjament.
La idea es que sean los propios alumnos los que en clase primero trabajen cuáles son las situaciones a las que se enfrenta una persona que sufre acoso escolar, y que sean ellos los que a partir de ahí escriban unos pequeños guiones y después graben esas situaciones en un entorno de realidad virtual, digamos, en el que la grabación buscaría dar la perspectiva en primera persona del alumno que sufre el acoso.
De moment es tracta d'una prova pilot, però si funciona, els creadors es plantegen ampliar-la a d'altres zones de Catalunya i estudiants de primària i de batxillerat. Anem ara als esports. Amb Xavi Puig.
Tenim en joc ja la segona part al partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Campions de Futbol entre el Real Madrid i el Bayern de Múnic. Santiago Bernabéu, Damià López.
Hem arribat al minut 16 d'aquesta segona part i el partit se li ha complicat i molt al Bayern de Múnic, perquè en la primera jugada de la represa el Madrid ha posat el 2-1 al marcador. Un gol incomprensible, una passada compromesa de Tolisso al porter Ulrich, que en qualsevol cas podria treure's la pilota del damunt, però davant de la pressió de Benzema li han tremolat les cames, ha fallat en el rebuig, la pilota li ha passat per davant i Benzema ho ha aprofitat per marcar a porteria buida. Ha estat el 2-1 el Bayern, que intenta refer-se del cop, que està tenint arribades, que està tenint algunes ocasions, però de moment el Madrid s'està defensant bé i està creant perill al contraatac. 2-1 el Bayern en aquest moment, si es vol classificar, ha de fer dos gols més per ser a la final de Kiev.
Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre la Roma i el Liverpool. A l'anada els anglesos van guanyar per 5-2 a Anfield. Segons ha pogut saber recull migcampista juvenil del Barça, Riqui Puig, que acaba contracte al juny, hores d'ara no té cap proposta del club blaugrana per renovar. Té ofertes i és lliure per negociar amb qui vulgui. Al playoff de quarts de final de la Lliga de Waterpolo, els primers partits, avui victòria del Barceloneta contra el Canoe i del Barcelona contra el Mataró. A la Lliga d'Hockey Patins, aquest vespre s'ha completat la 27a jornada amb el Palafrugell 7, Astur Hockey 4. I acaba d'empatar el Bayern de Múnich al Bernabéu amb gol de James Rodríguez, l'exmadridista, al minut 17 de la segona part, Real Madrid 2, Bayern de Múnich 2. Els bavaresos, per tant, a un gol de passar a l'eliminatòria. En hoquei, com dèiem, el Barça continua líder amb 4 punts més que el Liceo quan queden 3 jornades pel final.
I pel que fa al temps, començarem el dimecres amb ambient fred, però a migdia el sol ajudarà a que les temperatures es recuperin i hi hagi molts valors al voltant dels 20 graus. Durant la tarda arribaran alguns núvols prims per Ponent sense més conseqüències. De moment és tot. Tornem amb més informació a la una.
A RAC 1, Jordi Beltrán, amb No hi som per festes.
Ja fa temps que circula un terme que no sé si li farem prou atenció, però que és important i té a veure amb aquest so, per exemple. Recordeu, és com obsolet ja, no? És el soroll d'un mòdem i ha estat substituït per aquests altres. Bé, suposo que moltes orelles estan ja basades a escoltar aquest tipus de sonoritats, però tenen a veure amb la quantitat de inputs que ens arriben de l'exterior o del nostre entorn cada dia. És per això que avui al No hi som per festes volíem parlar d'un fenomen, bueno, no sé si d'un fenomen, ens ho aclariran ara, o un terme que crec que de vegades contemplem poc i que és cada dia més important. És la infoxicació. Ja sé que hi ha la intoxicació alimentària, però hi ha un altre tipus d'intoxicació que sembla que no tenim present i és la de la informació. Per això, avui tenim al No hi som per festes a un home que, a veure, és professor de la Universitat de Barcelona i que es dedica a impartir matèries que tenen a veure amb la gestió de la informació i en la comunicació digital. Bé, ell és doctor...
Doctor en informació i comunicació.
Una persona que contempla i que precisament ha parlat ja i ha escrit moltes coses parlant del tema, i que crec que potser ens pot alertar una mica més de com ho tenim ara. És a dir, jo he vist converses o entrevistes teves de fa uns 3-4 anys en les que ja parlaves d'aquest tema. S'ha agreujat molt més en els últims 3 anys el fenomen de la infoxicació?
Sí, evidentment, perquè cada cop tenim més canals d'informació, més fonts d'informació, tot va més ràpid. Pensem fins i tot que la tecnologia pot ser una solució. Mm. La tecnologia només està agreujant el problema, és a dir, ens empenya a fer-ho tot més ràpid, no? Yeah. Aleshores, sí, realment, fins i tot encenent la televisió, tenim cada cop més canals, no ens hi aclarim, i és una tendència que jo no li veig una solució fàcil, és difícil aturar-ho. No?
Sembla ser que ja és un hàbit i que hi hauria una autèntica tragèdia si de cop això fes fuc i s'apareix.
Exacte. Sí, sí, de fet és que no podem ignorar tot aquest allau d'informació, perquè al món actual la supervivència personal i fins i tot professional depèn en bona mesura de la nostra habilitat per assimilar grans quantitats d'informació.
De vegades dona la sensació de que aquesta informació ens arriba per vies que ja no tenen res a veure segons com a mitjans de comunicació i que és més, són la competència directa i a més molt important dels mitjans de comunicació clàssics o establerts. A part d'aquesta informació que ens arriba de com està el món, de com està el tema del procés, de tot, hi ha tota una sèrie d'informació que ens arriba de persones conegudes, de gent que no para d'enviar-te informacions que tenen a veure amb el seu entorn domèstic, social. Aquesta informació també es pot considerar que forma part del fenomen de la infoxicació?
És una manera d'intoxicació, també. La infoxicació és un concepte una mica difícil de definir. Jo l'entenc com la sobrecàrrega d'informació, però hi ha més maneres d'intoxicar, és a dir, es pot intoxicar també per sobreinformar, per censurar, es pot intoxicar també per donar una visió esbiaixada de la realitat, i en aquest cas Doncs sí, tenim les nostres xarxes socials, els nostres amics allà, i es produeix un fenomen que n'anomenen cambra d'eco, que és com un procés de polarització pel qual cadascú està seguint només aquelles persones que pensen com ell.
Clar.
No? Mm. Fins a tal punt que és fins i tot possible predir les inclinacions polítiques d'un usuari qualsevol de xarxes socials a partir de la gent que segueix.
Algú se'n beneficia d'aquesta infoxicació, és a dir, d'aquesta allau brutal d'informació que rebem cada dia?
Doncs sí, hi ha maneres diferents de beneficiar-se. Un ús que se'n fa d'aquest abús d'informació, d'aquesta sobreinformació, justament per censurar i per manipular. És a dir, en ocasions l'accés d'informació s'ha utilitzat com a mecanisme de censura perquè tendeix a amagar informació que resulta incòmoda. No? En democràcia la censura també funciona per asfíxia. S'ofereix tanta informació que es perd la noció d'allò que és necessari i important, no? És com una forma moderna i encoberta de censura que no consisteix a suprimir informació, sinó a sobreinformar per dissimular, per amagar, no? És una mica el que ha passat amb les conseqüències de l'1 d'octubre, que sembla que no hi havia cap altre tema al qual parlar a les notícies, i en canvi en paral·lel hi havia tot el procés de la Gürtel que quedava eclipsat per aquest tema, no? Mm. I també és un mecanisme de manipulació, és a dir, també emetre un caudal incessant d'informació també bloqueja la capacitat crítica dels destinataris, no? Se sap, per exemple, que en algunes reunions els líders utilitzen aquesta tècnica de llançar un excés de documents, d'informacions per desorientar, per extenuar els seus seguidors, de manera que acaben acceptant alleujats qualsevol conclusió o qualsevol proposta d'acció.
Aleshores, la diguéssim, medicina ideal per a la infoxicació, quina seria?
Ens hem de tornar més selectius. Està clar que quan parlem de solucions podem pensar en tecnologia, però, com comentava abans, la tecnologia és part del problema, no és part de la solució. Ens empenya a fer-ho tot més ràpid. Aleshores, hem d'assumir estratègies, adoptar estratègies personals per intentar alleugerir aquesta sobrecàrrega. Aleshores, podem gestionar millor aquest allau que rebem cada dia si establim prioritats. És a dir, hem de tenir ben clars quins temes ens interessen, hem de saber acotar-los, centrar l'atenció en poques àrees, procurar que aquestes àrees siguin prou concretes. No podem pretendre estar al dia de tot el que passa. De fet, el fenomen de la infoxicació no és nou, no és d'avui dia. És a dir, ja al segle XVI el teòleg Joan Calví es queixava que no tenia temps ni de llegir els títols dels llibres que publicaven aleshores.
Doncs si es queixava aleshores, no sé què. Ara estaria ja, pobre home, estirant-se dels cabells i tallant-se les venes, segons com, no?
Exacte. I el mateix problema, és a dir, el problema que hi havia massa informació i massa fonts, massa canals d'informació. Aleshores, una manera d'afrontar aquest problema de com gestionar aquest torrent imparable d'informació és doncs establir unes línies específiques d'interès i aprendre quines són les fonts que ens convenen. Les fonts,
clar, perquè això no és regulable per una llei. Tot això depèn de nosaltres, dels consumidors, no?
Exacte. És un tema molt complex, és molt difícil de controlar i, de fet, fins i tot com a usuaris d'internet tenim uns hàbits poc higiènics. És a dir, acostumem a publicar massa, a publicar continguts de poca qualitat, publiquem fotos dolentes, articles sense prou reflexió, molt poc acurats. És a dir, és un problema molt complex d'abordar.
Hi ha un altre element que és el desig de protagonisme o, en certa manera, de destacar dins d'un àmbit social determinat. I per això suposo que arriba un punt en què fins i tot canvien les maneres d'exposar les idees de les persones.
Exacte. És a dir, hi ha també com una espectacularització, de vegades en diuen futbolització.
Sí, no, sí, és que sona molt. O sigui, els mitjans sembla que estiguin encantats perquè cada dia tenen un Barça-Madrid, no? A cada minut, gairebé.
Sí.
Fins a quin punt hi pesa més aquest fet de que de vegades tinguis la sensació de que les vides que viuen moltes persones tenen sentit per la figura o pel perfil que s'han fabricat a les xarxes socials. És a dir, que sembla que de vegades es visqui per donar aquella imatge que tu has projectat a través d'una xarxa.
Sí, jo penso que per una banda hi ha com una set d'espectacle, és a dir, volem espectacle, i d'altra banda hi ha tants impulsos que ens venen de tot arreu, hi ha com una competició per l'atenció. Aleshores, cadascú està buscant la manera d'impactar més, de ser més espectacular, de cridar més l'atenció, i jo crec que és tot part del mateix problema.
Bé, estem parlant amb Jorge Franganillo de la infoxicació. Clar, si no seguissis aquest ritme, diguéssim, pots córrer el risc de caure en la marginació. Això afecta també aquell que diu prou, a partir d'ara no m'importa el que diguin d'això, jo seguiré el meu criteri i valoraré quina és la incidència que ha de tenir tota aquesta informació en la meva vida, perquè no sé si en algun cas tu t'has sentit que el teu estat anímic s'ha ressentit, segons com de rebre moltes notícies d'un sol tema o de diversos temes, no sé.
També suposo que depèn de l'entorn en què un es mou, però quan estem envoltats de gent molt, diguem-ne, tecnificada, molt habituada a utilitzar gadgets, el mòbil, estar tot el dia connectats, doncs desconnectar-se entenc que no és una decisió fàcil, no és una experiència fàcil, però també valdria la pena provar-ho com a experiment, perquè també ha de ser una experiència vital.
Suposo que pots descobrir altres coses, que potser no hi paraves d'atenció, estaves tot el dia pendent d'això. Es corre el risc que arribem a un moment en què es plantegi una dictadura de la tecnologia? És a dir, que a través de la tecnologia acabem tot seguint les famoses obres d'Orwell o del Món Feliç, que sembla ser que hi ha aquesta manipulació de la que parlaves abans, acaba sent com una dictadura, gairebé.
Potser ja hi som, perquè estem dominats per aquesta tecnologia. És a dir, potser la pregunta és si no hem entrat ja en aquest estat.
Ja. Com ens hi podem rebel·lar? O sigui, renunciant al mòbil, renunciant a...
És complex, perquè, clar, la decisió és complexa. És a dir, és un problema col·lectiu, és un problema individual, és una decisió, suposo que personal, però que han de prendre moltes persones alhora.
Hi ha una metodologia per escapar d'aquesta invasió de la informació a la teva vida?
Doncs no ho sabria respondre, això.
Sobretot que sols estima de psicòleg, no?
Sí, és la pregunta del milió.
I falta que funcioni en tothom. Exacte. Perquè igual no funciona tampoc igual.
Clar,
per tothom.
Exacte. Una cosa que se sap per recerca que se n'ha fet és que cadascú té una conducta informacional, té uns hàbits per informar-se, té una capacitat d'assimilar doncs, un volum d'informació o de canals d'informació i, per tant, part de la complexitat del problema depèn o deriva d'això, que cadascú té una conducta diferent.
Cada vegada, per tant, estarem més infoxicats?
Pot ser sí, jo crec que sí. És difícil escapar-ne.
I des de la universitat es plantegen eines tecnològiques, fins i tot que facin la feina aquesta de crear el teu propi criteri per tu?
Sí, aquesta és una mica la idea. És a dir, una de les coses que s'ensenyen és aprendre quines són les fonts d'informació més fiables, les de més qualitat, i a partir d'aquí doncs, saber establir filtres. La qüestió és que hi ha moltes eines per fer-ho, però de nou potser són també una part del problema, perquè jo recordo quan van sortir els agregadors de notícies, com el Google Reader, que ja està desaparegut, doncs comentàvem, home, molt bé, ara tindrem un únic canal on rebre totes les subscripcions, i jo pensava, home, és un canal més, és a dir, ara és un canal més del qual ens hem de preocupar. Jo sé que hi ha gent que s'alimenta del Twitter i de fonts així molt, molt ràpides, amb microcontinguts, però això és molt fàcil, perquè no han de llegir massa, o sigui, aquest és una altra tendència, però hi ha aquest problema de la bombolla de filtres, és a dir, com que estem acostumats a interactuar amb un seguit de continguts que expressen un seguit de valors que nosaltres compartim, al final el propi algoritme d'aquella xarxa ens mostra només aquells continguts, perquè fa que estiguem confortats, perquè tot confirma les nostres creences i, bueno, aquí no li agrada que li donin la raó, no?
0.92, muy alta.
Estamos acercándonos hacia la estación de Chernóbil. Atrás de mí podemos ver 4 bloques, 1, 2, 3, y el cuarto es el que
ara està... Ara t'explico per què apareix Chernóbil aquí, perquè tot intentant contactar amb Jorge Franganillo per parlar d'infoxicació, vaig entrar al seu blog i de cop vaig veure unes imatges de Chernóbil. I vaig dir, caram, què té a veure la ciutat de la informació i la comunicació amb Chernóbil. I aleshores, quan ja vam contactar, em va comentar que feia relativament poc, el novembre, em sembla.
El novembre
d'aquest any passat, quan ja fa 31 anys de la catàstrofe de Chernóbil, havies viatjat allà, i vaig dir, caram, això és tan interessant. L'experiència d'una persona, allò que podem, allò, conèixer-nos, d'haver anat a Chernóbil. Per què vas voler anar a Chernóbil?
M'ho pregunta molta gent i sempre tinc dificultats per explicar-ho. És difícil d'explicar, però suposo que com a entusiasta de la fotografia que sóc, entenc que la zona és d'especial interès pel contrast que hi ha entre la flora salvatge, perquè la natura realment s'ho ha engolit tot, i la devastació urbana que s'hi pot trobar. Aleshores, vaig visitar la zona com fan altres persones, perquè no és una...
Escoltàvem una youtuber mexicana que deia que havia viscut allà i que havia marxat amb la família i tot això, i visitava la zona.
Sí, pot entrar, és a dir, hi ha unes condicions per entrar-hi legalment, i m'hi vaig apuntar i vaig anar allà, doncs, fascinat per l'aspecte apocalíptic que té allò, i aquesta... De fet, aquesta atracció per Txernòbil no és un fet estrany, és a dir, és una passió que comparteix molta gent, que està a mig camí entre el que anomenen exploració urbana, que és visitar llocs abandonats o instal·lacions desmantellades, mm-hmm. perquè tenen un atractiu visual molt potent, i el que anomenen turisme negre, que sí. és la visita de llocs associats a tragèdies o a morts, mm-hmm. etc. I aquesta intersecció que fa que entrar-hi allà sigui emocionant i esgarrifós a parts iguals.
Tu arribes a Ucraïna, a Kiev, arribes?
Mm-hmm, exacte.
Val, arribes a Kiev i aleshores vaig a Txernòbil. El primer que s'ha fet és contactar, o ja l'havies contactat aquí, un viatge per poder-hi arribar. Com s'hi arriba?
Sí, s'ha de contactar abans, perquè s'han d'aconseguir uns permisos, s'han d'aconseguir una assegurança, i tot mm-hmm. això porta un temps. Aleshores, entrar per lliure, en principi, no es pot fer, mm-hmm. i el que s'acostuma a fer, el procediment habitual, és contactar amb una empresa, que no és pròpiament una agència de turisme, és una empresa que es dedica a organitzar visites guiades i amb condicions de seguretat a la que anomenen la zona d'exclusió, yeah. que és la zona que està tancada al públic. Aleshores, es contacta amb una empresa com a mínim 11 dies abans, perquè és el que triguen a aconseguir els permisos i a gestionar-ho tot, i fins i tot hi ha coses molt curioses, és a dir, realment entrar allà i entrar en aquesta experiència és com entrar en un món a part, és a dir, fins i tot cal comprometre's per escrit a respectar tot un codi de conducta, és a dir, hi ha un seguit de prohibicions i de regles que sí. són molt curioses. Algunes són molt òbvies, com per exemple doncs, que no es pot menjar, beure o fumar a l'aire lliure, o seure a terra, o tocar la vegetació, a pescar, a collir bolets, és a dir, jo crec que és molt raonable, és a dir, entenem molt. Per què, és una zona molt contaminada. També és prohibit endur-se cap objecte a la zona, això ho diuen també perquè hi ha qui ha espadassat cotxes per vendre en la ferralla o el coure. Yeah. És prohibit beure aigua de qualsevol font, però també hi ha prohibicions curioses, com per exemple és prohibit beure alcohol o prendre drogues. Bueno, yeah. tu sabràs, no?
Sí, ja.
I portar-hi armes o bombes, és a dir, bombes a Txernòbil.
És home, segons que es volen cobrir totes les espatlles possibles.
Exacte.
Per dir-ho d'alguna manera,
per si de cas, sí,
però clar, si anar a Txernòbil amb bombes. Val, aleshores tu arribes a Kiev i l'endemà com vas anar amb autocar? No, tu,
és com una minifurgoneta, és com sí. un cotxe així col·lectiu, anem en grups de 8-10 persones, mm-hmm. i és un viatge de 3 hores, estàs 2 hores intentant sortir de la ciutat i després una hora camí cap a...
I tu vas notant que el paisatge es va canviant a mesura que t'apropes a Txernòbil i de quina manera es nota que això va canviant?
Sí, de sobte un es troba que estan carreteres molt llargues, mm-hmm. que el paisatge queda buit de qualsevol rastre humà, d'activitat humana, d'animals, fins i tot són camps erms, i fins i tot un se n'adona que els arbres, jo vaig anar a novembre, per tant tot estava en clau tardorenca, sí. però deixen de ser bucòlics per fer por, fins i tot fan esgarrifar. És una sensació molt curiosa.
Per com
tenen
està,
tenen un aspecte,
no?
Sí, és molt estrany. Realment hi ha una atmosfera diferent allà.
I arriba el moment en què arribeu i has de baixar.
Exacte.
D'aquest cotxe en el que t'han transportat. Pregunta, cap tipus de precaució, mascareta, alguna cosa així o no?
No cal, ho reparteixen, però jo crec que és part d'aquest tour mediàtic que fan.
Sí.
Però ningú se'l va posar, perquè bueno, posa una mica de tretxo per si algú us vol fer una foto, doncs yeah. queda més simpàtica, no? Però no, realment, un estat de 2 dies, que el que vaig fer allò allà, es pot fer en condicions de seguretat sense cap.
Aleshores arribes i esteu allà a Txernòbil 2 dies.
Sí. Sí,
I on dormiu? On...
Hi ha albergs. És a dir, hi ha com uns hotelets molt, molt macos, de fet estan bastant acurats, és a dir, et donen de sopar, de dinar. Vaig tastar el que anomenen la pizza Txernòbil, que és un, és un plat bastant singular, perquè és simplement una torrada amb dues rodanxes de salami i formatge de gratina per sobre. Això en diuen la pizza Txernòbil.
Caramba.
Preneu nota.
No tenies ni la més mínima por de dir la radiació em pot arribar a afectar o no? Quines garanties hi ha de que realment allà no tornis amb algun problema de salut?
Fa respecte, perquè tot i que la visita es fa en condicions d'una relativa seguretat, hi ha molts punts calents. Un punt calent és una zona on hi ha acumulada molta radioactivitat, perquè bueno, allò s'escampa d'una manera desigual, després hi ha els vents, que ho han repartit també de manera desigual, per tant hi ha com un embolic de punts calents, estan senyalitzats de fet, i com que ens donen dosímetres a cadascú, podem anar comprovant el nivell de radiació, perquè és que la radiació és un enemic invisible, és a dir, no es pot percebre de cap altra manera que amb un aparell. Aleshores fa respecte, realment. És a dir, és una sensació molt especial de sentir i alhora no sentir el perill que és present.
Clar, perquè el so que sents allà, quin és?
No sé com explicar-ho. És corprenedor perquè se sent un silenci absolut, només se senten les pròpies petjades, la pròpia respiració i el carrisqueig del dosímetre.
Chernóbil sigue irradiando. A pesar de los accidentes de Chernóbil y Fukushima, las centrales nucleares siguen construyéndose en todo el mundo en gran número. Actualmente, más de 30 países tienen unos 400 reactores nucleares. En 2011, Alemania anunció la suspensión de sus centrales nucleares, a pesar de mantener algunos de los niveles de seguridad más altos del mundo. Desmantelar centrales nucleares es un esfuerzo descomunal.
¿Y aquí volia quedar? Desmantelar les centrales nuclears sembla que, si no inviable, és força, força complicat i difícil, i a més és un procés molt, molt llarg, no?
Sí, és un malson absolut.
No ho figuro, sí, és que estic a punt de comprar-me l'aparell aquest de radiació per veure si a Barcelona ja ens ha arribat o no, perquè és que igual que amb l'aigua a Fukushima, no?
Sí, sí, sí.
Tenies aquesta sensació de que el que va passar allà no es va quedar només allà, I per tant també afecta altres parts, el que vas que ni es comenta. Abans parlàvem d'infoxicació, d'això se'n parla molt poc, no? De quin és l'estat de radiació d'Europa, per exemple.
Exacte, hi ha molta opacitat en aquest tema. De fet, mentre era allà, per pura casualitat, vaig obrir les notícies, crec que eren de la BBC, i parlaven que, bueno, acabaven d'informar d'una fuga radioactiva que hi havia hagut 2 mesos enrere, que s'havia escapat per tot Europa, i ho comuniquen 2 mesos després. Per tant, dius, home, quan va passar el desastre a Txernòbil també hi va haver molta opacitat, no es va informar del que realment passava i pensem que això no s'ha de tornar a repetir, però ha tornat a passar.
Comentàvem abans de quedar per fer l'entrevista que jo tenia notícies de que hi havia gent que havia tornat per quedar-se a viure i que fins i tot hi havia grups que, bueno, en certa manera desafien el control d'accés a Txernòbil per fer unes experiències que no sé si graven en vídeo o no, perquè no he parat de mirar-ho,
sí, sí,
però
sí,
que
sí.
Sembla que els hi donen com punts de ei, nosaltres hem pogut estar allà, no?
Sí, sí. Sí, a part del que anomenen els habitants fantasma, que són doncs, un centenar i pico de persones que van tornar a les zones rurals de Txernòbil.
I fa molt temps que hi van tornar, o no? Dic, per resistència...
Sí, van ser dels primers, és a dir, van tornar als pocs mesos. Crec que els van donar permís per tornar.
I encara
són, sí, sí. I fan vodka fins i tot amb l'aigua dels aqüífers allà. Sí, sí. Són molt durs.
És que és com molt sorprenent, no? Que diguis, bé, és això, però hi ha gent que ha decidit tirar endavant i de moment...
I desafiar... l'amenaça aquesta, sí. Però és que a més hi ha una estranya subcultura que es dedica a explorar d'amagat la zona morta de Txernòbil, sobretot arran d'una novel·la dels germans Strugatsky que es diu Pícnic extraterrestre, del qual se'n va fer una adaptació lliure. Tarkovsky va fer la pel·lícula aquella Stalker,
sí.
Basada en aquest llibre, que és molt curiós perquè el llibre és del 1972 i descriu una zona que és gairebé com una visió profètica o premonitòria de la zona d'exclusió de Txernòbil, perquè és una zona evacuada, despoblada, misteriosa, amb una vegetació indòmita també, amb canvis estranys a l'ambient, és una zona que està resguardada per un setge militar, i hi ha molts paral·lelismes, i tot això concebut 15 anys abans del desastre. Sí, sí, aleshores hi ha uns adolescents que, inspirats per això, es fan anomenar també stalkers, com sotjadors, que vesteixen en roba paramilitar i es mouen per allà en solitari i amb sigil per no alertar la policia militar que patrulla les zones. És a dir, porten uns dosímetres però els porten apagats tota aquella estona. I aleshores es reuneixen en un amagatall que han acordat abans a un fòrum d'internet i bé, saben que estan absorbint radioactivitat, però és que aquesta sensació de perill els entusiasma.
Deies que vas anar a Txernòbil perquè allà intuïes que hi havia imatges molt potents que volies captar.
Amb les fotos que hi vaig fer he muntat una exposició de caràcter itinerant que ara es pot veure a la Biblioteca Sant Agustí, a la Seu d'Urgell, fins a mitjans de maig, i a partir d'aleshores doncs, viatjarà a altres poblacions de Lleida, Alguaire, Sort i després a Barcelona. I l'he fet una mica en la línia de la fotografia documental, i aleshores a les imatges els he incorporat uns rètols que n'expliquen el context, perquè tot i que són prou eloqüents per si mateixes, vaig pensar que aniria bé aportar una mica de context. Aleshores, per si hi ha oients interessats, al web franganillo.es s'hi pot consultar el recorregut i el calendari d'aquesta mostra itinerant.
franganillo.es.
Exacte.
Gràcies, Jorge, per haver vingut avui aquí a explicar-nos coses d'infoxicació i coses d'intoxicació possible si es va a prop d'una central nuclear que està en procés de desmantellament, però que ha tingut una radiació importantíssima. Moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres,
adéu.
Gràcies.
No hi som per festes. Amb
Jordi
Beltrán. Avui, 1 de maig, ho deixarem aquí. Gràcies per parar l'orella, una abraçada molt forta i, com sempre, moltíssima, moltíssima bona sort.